matí amb Raquel García. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
I molta atenció ara perquè parlarem de com ha evolucionat el tractament contra l'VIH en els darrers anys. A l'actualitat existeixen més de 30 fàrmacs per combatre el virus, fruit de la combinació de 23 principis actius. Aquesta millora, evidentment, ha permès fins i tot que millori l'esperança de vida de les persones amb l'VIH i que sigui similar a la de la població seronegativa, tot i que l'estigma social sembla que encara no desapareix, principalment pel desconeixement. Precisament, avui el que volem fer és trencar mites i prejudicis i parlar de com afecta la malaltia especialment a la sexualitat de les persones i també a les relacions afectives. I primer de tot, doncs, anem a saludar els protagonistes, perquè avui, de veritat, que és una il·lusió veure aquest estudi ple, tan ple de persones. Primer de tot, Esther Artigas, bon dia i benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Explica'ns, no?, també la vostra tasca des d'Actua Vallès, no?, amb aquest col·lectiu, principalment.
Bé, Actua Vallès va néixer el 93, precisament donant suport i acompanyament. En aquell moment s'acompanyava la mort perquè era en plena pandèmia de la sida. Això ha passat a la història, ja fa molt de temps que els nostres projectes per persones amb VIH han canviat, gràcies a la medicació, el que tu estaves dient, i ara tenim diferents projectes que el que volen és millorar encara més la qualitat de vida i sobretot combatre tot aquest estigma i lluitar pels drets de les persones que viuen amb VIH.
Doncs avui ens explicaran una mica les seves vivències en Saúl, en Quim, l'Antonio, el Jaume i l'Helena. Bon dia i benvinguts a tots.
Gràcies.
Bon dia. Gràcies.
Vosaltres creieu, després ens explicareu cadascú doncs, el vostre cas en concret, però creieu que encara a dia d'avui doncs, hi ha massa desconeixement, no?
Sí, sí.
Totalment.
No sé. Digue'm, Helena.
Sí, continuo havent molt desconeixement perquè a la vista està que hi ha molt d'estigma encara, no? S'ha perpetuat des dels 80, on els col·lectius infectats eren de yonquis, putes i maricons, i això doncs, el que ha fet ha sigut doncs, vincular una patologia avui considerada de caràcter crònic a unes males pràctiques o pràctiques que s'observen amb molt prejudici.
La resta que n'opina, per exemple, Jaume?
Bueno, per sort, la cosa va canviant i està millorant bastant, però encara queda molt per fer. Sobretot a nivell laboral, a nivell familiar ja no tant, ja s'accepta una mica més. Les medicacions ja no t'afecten tant físicament, no et deixen marcat, no se't veu per fora allò que diuen, mira, aquest està malalt de sida. Hi ha molta gent que el pateix de fa molts anys i que tenen aquestes seqüeles i ho tenien pitjor. Ara, per sort, ja no se't nota per fora. Per això s'ha d'anar molt en compte la gent que surt per la nit i que va de festa, perquè hi ha molta gent que se li veu molt bé per fora, però són portadors. I poder ho saben o no ho saben. I això ha canviat. Per una part ha millorat i per una altra part és una mica una trampa. O sigui que, sobretot, s'ha de fer servir el preservatiu, de moment.
Ara, després, en parlarem de les precaucions, no? De la importància, també, de fer-se la prova, no? També, doncs, per precisament doncs, evitar doncs, després doncs, les infeccions i transmissions. Però el primer que fem per trencar una mica doncs, mites és també parlar amb la doctora Marta Navarro, que és especialista en VIH a l'Hospital Parc Taulí. Bon dia, doctora.
Hola, què tal? Bon dia.
Doncs mira, avui volíem doncs, això, no? Parlar, posar sobre la taula doncs, aquest tema i recordar doncs, també doncs, la informació més necessària, no?, sobre aquest tema. Potser també, per començar, caldria recordar que tenir el virus no significa, o ser portador no significa, doncs, patir la malaltia, no?, tenir la sida.
No. Tenir el virus vol dir, doncs, que estàs infectat per aquest virus, que si no estàs en tractament, doncs, pots transmetre'l a una altra persona, però no tens per què patir cap malaltia derivada de la baixa edat de defenses que provoca el VIH quan el deixem evolucionar els anys necessaris perquè faci la seva tasca. Està infectat, s'ha de diagnosticar com més precoçment millor per començar el tractament el abans possible, perquè és el que ens farà que la persona pues, pugui continuar amb la seva vida endavant tal i qual estava fent, i com has dit molt bé tu al començament de la xerrada, doncs tenir una esperança de vida molt similar a la que li tocaria a una altra persona per la seva edat i sexe.
Quina és la prevalença a casa nostra i quina és la franja d'edat més afectada també?
La franja d'edat més afectada, bueno, va variar. Ara, actualment, el col·lectiu que s'està infectant de manera pues, més prevalent és la gent jove. Entre els 20 i els 35 anys són els que s'estan infectant més. Normalment, aquests darrers anys són del col·lectiu homosexual i són a hores d'ara els que tenim ara més recentment infectats. La prevalença en general pues, ha anat canviant, perquè com que la gent doncs, no es mor, doncs, cada vegada hi ha gent que va arribant doncs, a edats més elevades. Pues, ahir vaig visitar un senyor que tenia 93 anys. Bueno, pues és normal, no? No s'ha, va passar, porta 20 anys de malaltia, però ho ha anat superant tot, fa el tractament de manera correcta i bueno, pues, és com un avi de 93 anys, igual que una altra persona sense la infecció.
De fet, potser doncs, el fet que aquesta malaltia doncs, estigui ja controlada pot fer que a vegades se'ns oblidi, que hi és, no?
A la persona que ho té, jo crec que difícilment no ho oblida, això, perquè precisament ha de prendre una pastilla cada dia, igual pues, que el diabètic no oblida que és diabètic perquè s'ha de posar la insulina cada dia. El que sí que poder s'oblida una mica que hi és el fet de la por, s'ha perdut jo crec una mica la por a la malaltia. Als anys 80 tenir el VIH era sinònim de morir-se en pocs anys, habitualment, i la gent tenia molta por d'encomanar-se aquesta malaltia. Ara, com que això de que els antiretrovirals doncs, són unes pastilles no, fantàstiques, senzilles de prendre i amb pocs efectes secundaris, la gent no es mora, i això la gent del carrer doncs, ho sap, i una mica s'ha perdut aquesta por a la infecció, no? I això és el que ens preocupa, perquè doncs, bueno, encara és tot i que és veritat que controlem molt bé la infecció, no la sabem curar de moment, no vol dir que en un futur doncs, tinguem alguna eina per fer-ho, però de moment a hores d'ara no hi ha res, i és una malaltia crònica doncs, que t'acompanyarà amb tu tota la vida, no? Tal com estem les coses ara mateix.
Però s'ha avançat molt, com dèiem, no? En el tema de la medicació, dels fàrmacs. De fet, l'arribada dels antiretrovirals potser va marcar un abans i un després.
I tant que sí. Des de que es va començar amb els primers casos i els primers tractaments que van tal qual anaven sortint, doncs ens anàvem podent posar doncs, en els pacients fins a l'any 96, que va ser doncs, quan van sortir fàrmacs doncs, cada vegada més potents i vam poder fer combinacions de fàrmacs que ens van ajudar a suprimir completament la càrrega viral del virus. Doncs, el que tenim ara, no? Que és moltes vegades una única pastilla al dia, ha passat, bueno, és com la nit i el dia, eh? És com un orgull, no? Ara, quan expliques les coses, doncs poder doncs, presentar el panorama actual i més quan has viscut, no?, tot el panorama de fa anys endarrere, doncs, tal com era.
Tot l'abans i després, que després en parlarem també doncs, amb els protagonistes d'avui, però jo li volia demanar també si tots aquests fàrmacs estan inclosos en el catàleg del Ministeri de Sanitat.
Sí, totalment, sí. Tots els fàrmacs antiretrovirals són de dispensació hospitalària, no es poden comprar a la farmàcia del carrer, no es poden obtenir de cap altra manera, de moment, que no siguin per via doncs, de la visita hospitalària, de la farmàcia de l'hospital, i estan tots inclosos per la Seguretat Social.
Aquest any, també el que hem comprovat i s'han fet molts estudis, no?, sobre explicant que el risc de contagi del VIH és zero, si se segueix el tractament. Això em sembla una idea molt important que potser no es coneix encara prou i que potser seria interessant que analitzéssim.
Sí, jo crec que això és fonamental per acabar de trencar aquestes barreres que troben a vegades la gent infectada, no?, de cara a establir relacions. Ja fa molts anys s'ha sigut molt prudent a l'hora fins que s'ha arribat a dir doncs, que indetectable és intransmissible, perquè sempre hi ha doncs, la por de l'excepció, no? Però ja fa molts anys que es van seguint doncs, parelles serodiscordants, que es diuen, que vol dir que una de les dues persones està infectada i l'altra no, i que per motius doncs, personals decideixen abandonar la protecció doncs, amb el mètode barrera, amb el condó, i tenen relacions sexuals sense preservatiu de manera habitual, no? I així s'han anat seguint quasi 20.000 parelles durant quasi 7 anys. Si la persona infectada estava en tractament antirretroviral i la càrrega viral estava suprimida, o sigui que es prenia bé les pastilles cada dia, doncs no va haver-hi cap infecció per VIH que la seva parella. Això van arribar a ser com computats més de 58.000 actes sexuals, vull dir que realment era, és una mostra molt important de gent infectada tenint relacions sense preservatiu, sempre sota el supòsit doncs, que estan ben tractats i ben controlats amb els antirretrovirals, i no hi ha hagut ni una sola infecció. Això és realment una tranquil·litat doncs, per les parelles doncs, que es troben en aquesta situació, de si volen, de manera, això sempre els explico als pacients, doncs, que ha de ser una decisió de parella, el fet de treure el preservatiu, doncs, s'ha de parlar amb la parella i davant d'aquesta evidència que tenim darrere, doncs, decidir si volen fer-ho o no, inclús doncs, a l'hora de tenir criatures, no? Vull dir, fa anys, doncs, per la por de la infecció de la parella que no estava infectada, doncs, s'havien de fer doncs, tractaments del semen per evitar doncs, la transmissió. Doncs ara el mateix, si la persona doncs, està ben, si l'home no, en concret està ben controlat amb la càrrega viral suprimida, no pot traspassar aquesta malaltia a la dona, per tant la dona no s'infecta i per tant el nen, la criatura que neix, és una criatura sana i estem tenint doncs, bebès que van naixent d'aquesta manera totalment natural, no? Jo penso que és superimportant per la gent que té la malaltia, doncs totes aquestes... No, totes aquestes evidències doncs, que et deixen la tranquil·litat en la teva vida personal, doncs, de que no pots ser mala la persona que estimes.
Uh-huh. Clar, m'agradava molt, després ho compartirem amb ells, aquesta decisió de parella, no?, de treure's el preservatiu, si realment doncs, el risc de contagi doncs, és zero, com ara ens explicava, però també és molt interessant per la societat, no?, perquè moltes vegades el principal motiu de rebuig és la infecció. I llavors, clar, potser s'haurien de fer campanyes, no?, més informatives sobre aquest tema.
Sí. Jo penso que la difusió doncs encara no se sap molt això, no? Vull dir, segurament doncs la gent dintre de la gent que es mou dintre del, no, del col·lectiu de la infecció o gent doncs que té interès per les coses, doncs si ho poden saber, probablement doncs la resta de la societat encara està una mica lluny de, i encara queda una mica la incertesa o la por de contraure-la. El que sí que és veritat que volia fer incidir doncs, és que, bueno, l'altre noi ha comentat doncs, que les pastilles que es prenen ara doncs, no donen cap marca exterior. Si la persona està en tractament antirretroviral, doncs, segurament això doncs, no podrà passar aquesta malaltia. El problema és que dintre doncs, de la societat hi ha moltes persones que estan infectades i que no saben que tenen aquesta malaltia i, per tant, no estan en tractament. I, per tant, sí que poden, són els que realment són perillosos a l'hora de poder transmetre el virus. Per tant, jo crec que el missatge tan important com és les persones que tenen aquestes infectades no poden transmetre el virus, doncs que si tens relacions amb persones que tu no coneixes, sí que t'has de posar sempre el preservatiu doncs, per prevenir les malalties de transmissió sexual. El VIH que és una, però n'hi ha moltíssimes d'altres ara mateix.
Clar, totalment. I també doncs, a fer-se la prova que, per exemple, la nostra ciutat, Actua Vallès, doncs es fa de manera gratuïta i té doncs, aquests beneficis, no? Perquè com abans es comenci doncs, el tractament, millor. També li volia demanar per la píndola PrEP, que es parla molt, no?, darrerament.
Què és
el que hi ha de cert i per què hi ha tanta polèmica?
Vale, bueno, perquè, mira, t'explico. La píldora PrEP és un tractament antirretroviral que ja fa molts anys que està comercialitzat i que l'hem fet servir de manera habitual en combinació doncs, amb altres antirretrovirals per tractar gent infectada, doncs que es fa servir de manera preventiva. És a dir, si tu saps que tens relacions sense preservatiu que poden ser de risc, per exemple, doncs, la gent que se'n va de festa cap de setmana, que tenen no? un cap de setmana de sexe sense parar, sense mirar massa doncs, amb la persona o sense conèixer les persones amb qui tens, doncs pots realment doncs, encomanar-te doncs, sense voler, no? Aleshores, tu prens l'antirretroviral prèviament perquè en cas que tu tinguis una exposició amb una persona que estigui infectada, quan aquest virus penetri la teva sang, com que hi haurà antirretrovirals per la teva sang, doncs no deixarà que el virus no, si no, no deixarà que el virus t'infecti.
Uh-huh. O sigui, és com que si has tingut aquesta exposició preventiu. De risc, és com... Uh-huh. Exacte.
És un tractament preventiu que tu fas abans de l'exposició de risc i el dia següent de l'exposició, no? Perquè si en cas que un virus hagi entrat, doncs el medicament el mat abans de que no, es quedi amb tu i t'infecti. Val? I això doncs, ja fa temps que se sap i de fet també hi ha uns estudis fets a França i altres llocs d'Europa doncs, que avalen no? aquest ús de cara a prevenir totalment també les infeccions. I aquí en Espanya doncs, estem en un impàs, bueno, i en altres països d'Europa no som només els únics, que s'està bueno, pendent de completar altres estudis doncs, per acabar de veure si són o no són efectius en la nostra població i això està fent doncs, que a hores d'ara aquí de moment doncs, la PrEP no es pugui aconseguir d'una manera doncs, legal com els antirretrovirals. No? Hi ha el compromís del Ministeri doncs, d'estar-hi treballant i en principi doncs, és una cosa que s'espera que passi en breu, però és cert també que van passant els mesos i no acabem d'avançar en aquest aspecte.
Quin seria l'abans, si s'aconsegueix, no? I es compleix doncs,
abans,
amb aquest...
L'abans seria doncs, que, això, que el Ministeri financés, no? igual que financia els antirretrovirals, que financés aquest antirretroviral per aquesta indicació de preventiva, no? No com a tractament de malaltia, sinó preventiva d'agafar-la.
Doncs moltíssimes gràcies, doctora, per doncs, explicar-nos totes aquestes novetats i també doncs, a trencar alguns mites sobre aquesta malaltia. Molt bon dia.
Molt bé, doncs molt bon dia. Gràcies, eh? Adéu.
Adéu. Doncs ara que tenim una mica més d'informació, que vosaltres evidentment la teniu i la coneixeu de ben a prop, ens agradaria que ens expliquéssiu el vostre cas, no? Una mica doncs, com es viu el moment en què... Doncs, et diuen que, doncs, o que ets portador, que tens la malaltia, i una mica com us va condicionar la vostra vida i si heu notat també doncs, aquesta discriminació. Vinga, qui vol començar? Saúl?
Vale.
Vinga, va.
Buenos días. Mira, para mí ha sido un poco complicado porque yo vengo precisamente de un país donde existe mucho estigma y discriminación, donde a veces tenemos que salir de nuestro país. Soy de Bolivia.
Ets jove, a més, quants anys tens?
28. Y tenemos que salir de nuestro país precisamente por un tema de la discriminación, porque nuestro Estado precisamente nos reconoce con exactitud y te discriminan, te condicionan, no te dan las oportunidades que tienen las personas que no tienen el virus. Entonces es algo complicado. Tenemos que salir a diferentes escenarios y no tener precisamente el apoyo de la familia es un tema que te va truncando a lo largo de tu vida. Y cuando tienes de repente ese apoyo, tienes esa posibilidad de salir, de que tu familia te ayude, pues tienes una esperanza más, porque tener a la familia que esté contigo y te hable precisamente de que te va a apoyar durante todo este tiempo es fantástico, porque para nosotros es muy complicado, pero feliz porque nos cierra unas puertas y nos abre otra. Como nos abre las puertas de estas fundaciones, de estas asociaciones que trabajan en pro de los derechos de esta población. Entonces, nos pueden cerrar puertas en diferentes escenarios, pero sin embargo, la enfermedad que ya tenemos nosotros, que es el virus del VIH, entonces nos da muchas posibilidades porque no nos limita.
Me encanta, Saúl, tu perspectiva y tu manera de...
Porque es que...
De vivir, ¿no?
Es que tenemos que ver la vida siempre desde otro punto y no mostrarnos como víctimas, ¿me entiendes? Entonces, si nos mostramos como víctimas, la sociedad va a seguir teniendo... esa discriminación hacia nosotros. Uh-huh. Pero si nos mostramos fuerte ante la sociedad para evitar precisamente el estigma y la discriminación, demostramos de que somos capaces y vamos a seguir siendo capaces a pesar de tener la enfermedad. Uh-huh.
Y que vuestra vida no se diferencia tanto
a
la vida de cualquier otra persona, ¿no? Però suposo que també, Quim, ara ens explicaràs tu el teu cas, també l'edat, les vivències, tenen molt a veure, no? Perquè a vegades és difícil no ser víctima molt. Quan tothom t'està... assajant i acusant,
molt complicat, no? I més a la meva edat. Tinc 60,
quants anys tens?
62. Ara faré 62. fa 30 anys que vinc amb la malaltia. Ja ho va ser per una transfusió de sang que em van fer perquè vaig tenir una infecció pulmonar i necessitava sang. Em van fer una transfusió i, bueno, al cap de 2 o 3 mesos no continuava trobant-me malament, no em trobava bé, em van fer uns anàlisis i va sortir que tenia el VIH. Llavors va ser com una bufetada molt forta perquè, és clar, tens que enfrontar-te a la família i com li expliques que tu no ets ni gay, ni has anat amb una altra persona, ni has fet res, ni t'injectes res, perquè el primer que pensen és, mira, s'ha anat de putes.
Que és el que ens deia abans també l'Helena, no? Tots aquests condicionants, no? Que hi havia, doncs, entorn de la malaltia.
Terrible.
Perquè, a més, ets doble víctima.
A més, amb la meva parella, amb la meva dona, que com li, al moment, em va tancar la porta i em va dir, no, tu, què? Llavors vaig tenir una reunió amb els metges i li van explicar realment que de bon aviat he tingut la meva infecció. Però va ser un secret amb ningú més, perquè no podíem sortir de dir... Ara no m'importa dir-ho, a més, amb l'Esther ho tinc molt clar, que fa temps que vaig als col·legis i sóc una persona que lluito contra això, perquè hi ha molta poca informació.
Molt poca informació. I el que, per exemple, avui estem fent, avui, de parlar obertament, de fer-nos fotografies i tot, això fa uns anys era impensable,
impossible,
inviable, i encara a dia d'avui costa molt.
Molt. I vas als col·legis de nens de 14 a 15 anys i quedaries espantada. Perquè es pensen que això és pels... No, això les persones grans. Nosaltres no ho tenim. I fan de tot sense fer servir el preservatiu.
Ja ho ha dit la doctora, que ara els casos no són sobretot de gent més
jove. Llavors surten a... Són kamikazes. Perquè es pensen que això només ho poden entendre la gent gran. O els gais. O la gent que
es pica... O els toxicòmens. Sí.
Però no és així.
Ai, quanta feina ens queda per fer.
Molta.
Això és important, la tasca que feu també de difusió a les escoles. Seguim amb més casos. Antonio, explica'ns la teva vivència.
La meva vivència, soc homosexual. Em vaig infectar l'any 2000. Porto 19 anys infectat. Vaig tenir que estar tancat 10 anys sense dir res a ningú, ni a la meva família ni a ningú, i això per mi va ser un pal molt, molt dur.
Clar, molt difícil aquest aïllament, però tancat a on?
Pues a la meva habitació, de la meva habitació al treball, del treball a la meva habitació.
O sigui que no sorties, evidentment, per evitar a explicar el teu cas, suposo, no? I comunicar-ho.
Sí. I la meva por, que no sabia la informació de què hi ha avui en dia. I tot això, pues, em va tancar aquests 10 anys a fer això de l'habitació al treball i al treball a l'habitació. I va ser molt dur fins que vaig conèixer l'entitat.
Actua, Vallès, sí?
Sí, i aquí a l'Esther, a Alberto i tot això. I aquí va ser quan em va obrir les portes i va dir, s'ha acabat. Jo puc ser normal, puc ser com tu i puc treballar, puc fer una vida normal i corrent i és el que estic fent.
Com ens deia el Saül, no? Doncs, i el Quim també, aquest empoderament, no? De dir,
sí,
ja n'hi ha prou.
Sí.
I explicar el cas i no passar res. No? És l'única manera també de trencar tots aquests prejudicis, evidentment. També, Jaume, explica'ns.
Hola,
en el teu cas, bon dia.
Doncs bé, jo tinc 56 anys. Fa 10 em van dir textualment, tens el SIDA. Automàticament jo, bueno, res, em moro. Moriré d'aquí poc. Arrel de tot això van venir, doncs, depressions, trencament de parella, perquè jo no volia contagiar la meva parella, aïllament, havia d'anar molt al metge, a la feina et comencen a preguntar per què vas anar al metge, què et passa, per què no vas demà, per què has d'anar avui, bueno, i cada cop es quedes més sol. Et vas quedant sol, et vas quedant sol, i bueno, fins un dia que bueno, vaig fer un intent de suïcidi, em van ingressar, vaig estar a la UBI 2 mesos. Quan vaig sortir, em van recomanar que anés a actuar a Vallès, vaig anar-hi, i bueno, i a partir d'aquí va començar una altra vida per a mi. Em van donar molt de carinyo, molt d'amor, perspectives, em van obrir el llum, i vaig començar de nou. I la veritat que m'ha anat molt bé, i penso que s'ha de seguir lluitant perquè tothom que estigui en aquesta situació, que li comuniquen una cosa que és greu, doncs busqui ajuda, que n'hi ha molts llocs per anar-hi, que podran sortir, que, bueno, que tens molta vida per endavant.
Que hi ha molta vida. Esther, això acostuma a passar, no? M'imagino, de gent que es refugia, doncs, que evita segons quines relacions, que evidentment ja penso ni sexe ni desig sexual, no? Que necessiten després crear tot aquest suport, aquesta xarxa, no?
Sí, realment, nosaltres a vegades ens fa... Estem com en un dilema, perquè per un cantó és veritat que hem de dir que a nivell de medicació el VIH ja no és, ja no és igual a mort, ja la gent pot fer la vida normal, normal entre moltes cometes, perquè sempre és que és normal, no? Però, bueno, perquè ens entenguem. Uh-huh. Però això no reflexa la realitat d'un tant per cent molt elevat de persones que viuen amb el VIH cada dia. Hi ha moltíssimes persones que, com el Jaume, fan intents de suïcidi en el moment que se'ls diagnostica. A dia d'avui, no fa 10 anys, sinó a dia d'avui això continua passant. Arriba molta gent a l'entitat que porta molt de temps vivint dobles vides, i això no ens podem imaginar el que és viure una doble vida amb la teva família, havent d'ocultar, no podent-te plantejar tenir una parella. Com et pots plantejar tenir una parella amb això si tu ho portes tan malament i si tu creus que se t'ha acabat la vida? Hi ha gent que continua pensant que se li ha acabat la vida amb el VIH. I Actua Vallès, doncs, el que intenta és que totes aquestes persones que havien estat, doncs, com l'Antonio, 10 anys tancat a casa sense poder-ne sortir, com el Jaume, que va fer un intent de suïcidi derivat de tot això, que avui en dia estiguin a una ràdio dient sí, tinc el VIH, i què passa, no? Que és el que estem fent avui, és brutal. I a mi se'm posa, cada dia que veig això, se'm posa la pell de gallina, i se'm continuarà posant, perquè són uns grans lluitadors, i realment és l'única manera, el que dieu vosaltres, no és l'única manera per poder trencar d'una vegada i per poder treballar el tema social, que si no et toca de prop és un tema que continua sense... la gent continua sense saber el que hi ha de veritat. Però sí que és molt important que ens doneu oportunitats, és molt guai, perquè entenguem que hi ha gent que pateix molt amb aquesta malaltia, i no és per un tema mèdic, sinó és per un tema social i d'autoestigma i autodiscriminació. Social, és a dir, també hi ha molta discriminació social, de la família, no sé què, però la primera és l'autodiscriminació i l'autoestigma.
I això és molt trist.
Això és
molt
trist.
Continuï passant avui dia, no? Perquè és com els avenços científics han permès millorar la seva qualitat de vida en quant a salut, no? Però, en canvi, encara hi ha tantes barreres, tantes dificultats, que, com deia, són uns valents. Helena, explica'ns la teva vivència, que també és molt interessant.
Doncs bé, jo em vaig infectar sent un adolescent, per tant porto la major part de la meva vida infectada de VIH. Tenia 16 anys quan em vaig infectar d'una primera parella estable. El diagnòstic va venir molt més tard, no? L'any 92 va morir aquella parella, aquella primera parella estable que vaig tenir. Òbviament va morir de la sida. I a mi em van diagnosticar l'any 97. No em va costar lligar-ho perquè justament el metge que tenia al davant era el mateix metge que havia tractat a la meva parella morta, no? I... bueno, sí, va ser un cop molt dur. Un cop molt dur, i en aquell moment, doncs, l'únic suport que tenia jo era el de les meves germanes. La resta de la família va desaparèixer. O sigui, de no despenjar ni el telèfon. Ara he començat fa poc temps a tenir una altra vegada contacte telefònic amb alguns cosins, no? Però, i he vist a dues de les meves cosines, però res, visites molt curtetes, no? Però de la resta no en sé res, no en sé res, i tampoc tinc ja la necessitat de saber-ne res. Afortunadament hi ha més germanes, que són la meva família, i a la meva parella, que fa, doncs mira, portem 20 anys junts, Quan a mi em van diagnosticar el VIH, que estava amb una segona parella, que va tenir la gran sort de no infectar-se del VIH, però que jo vaig decidir trencar aquella relació, perquè, òbviament, com que estava sa i jo no sabia si em moriria l'endemà o als 3 mesos, volia estar tranquil·la, no volia menjar-me el cap, no volia ser la responsable de causar una infecció amb una altra persona, i el tema sexual allà es va acabar. En aquell moment em vaig vincular amb entitats ja a Barcelona ciutat, i sempre he tingut el vincle amb les entitats, sempre, i per mi han sigut el meu salvavides, perquè tot i que jo no he arribat a intentar suïcidar-me, era una idea que l'he tingut al cap, o sigui, la vaig tenir al cap. Jo, més d'una vegada, havia pensat en la mort, no?, com a una possible solució i tallar amb el problema. Vaig començar la relació amb el que avui és el meu marit. Uh-huh. És un home que no té VIH, per tant som una parella serodiscordant. Com que llavors...
Com li vas dir, com li vas explicar? Perquè suposo que això, i més tal com ens has explicat, no?, que també hi ha com aquella pressió de... Sí. Potser puc infectar la persona que estimo, sí, saps?
Bueno, partim de que la meva parella és una persona sorda i que ve d'una altra comunitat autònoma, no? Llavors, jo, abans que ell vingués cap aquí, com que ens havíem conegut d'adolescents, perquè tenim parents entre nosaltres que estan casats entre ells, vale? Però mai havíem tingut res. I un bon dia, doncs, mira, vam començar a escriure'ns i allò, doncs, va anar escalfant-se i necessitàvem una miqueta més, no? Uh-huh. Tot el que vaig decidir jo, anar a la seva comunitat autònoma a parlar amb ell i explicar-li la situació, perquè considerava molt injust que ell vingués cap aquí i es trobés amb la sorpresa. Bueno, jo vaig anar pensant en que tornaria com m'havia anat, i no em va sorprendre, em va dir, ostres, sí, amb els anys que fa que ens coneixem, perquè no hem tingut mai res, però és que si haguérem tingut alguna relació, jo no hauria permès que tallessis la relació amb mi. Jo hauria estat al teu costat fins a l'últim moment, no?
Oh, que bonic, i per això sí. Portes 20 anys amb
sí.
ell.
Sí, 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 sí. I fixa't com són les coses, no? En aquell moment l'esperança de vida que teníem eren de pocs anys vista, perquè era just quan començaven a sortir fàrmacs i de més. I vam pensar, bueno, si jo tinc una esperança de vida de 10 anys, doncs potser em puc plantejar la maternitat, perquè a més també tinc garanties de tenir una criatura sana. I vam decidir ser pares. I l'any 2006 vam tenir la nostra filla, una nena saníssima.
Uh-huh. Tenies por per això?
O... Sí, molta por, com és natural. No et puc dir que no. Tenia molt de suport, un suport brutal, perquè els professionals dels que he estat envoltada sempre són excel·lents i treballen amb excel·lència, però aquestes pors les tens. Vull dir, ets tu la que ets VIH positiu i la que pots transmetre-li al teu fill aquell VIH, no? Tot i que amb el fàrmac i el tenir la càrrega viral indetectable i de més, i a més amb la possibilitat de poder fer una cesària perquè la criatura no estigués en contacte amb la sang, existia, no? Com que jo vaig estar tot l'embaràs amb càrrega viral indetectable, vaig parir a la meva filla via vaginal, i la meva filla està sana, o sigui, saníssima, molt sana. En relació a la nena, aquí voldria afegir una coseta que és amb el tema de l'estigma i de la discriminació, no? I és que poder parlar obertament, tot i que jo sempre he sigut molt activista dins de l'àmbit del VIH i amb el seu dia vaig sortir fins i tot a les revistes, em vaig tornar com a tancar dins de l'armari, no? Perquè una cosa és que tu diguis que tu puguis suportar el rebuig d'una altra persona i l'altra és que tinguis que suportar el rebuig cap a la teva família com a conseqüència de que tu ets VIH positiu i que la gent no domina tota la informació necessària per veure que no passa absolutament res, no? Vull dir, si amb ella, que és la meva filla, no li ha passat res, què li pot passar a una amiga seva parlant amb ella, no? Doncs clar, si els pares en general no dominen un mínim d'informació sobre les infeccions de transmissió sexual o malalties en general, vull dir, perquè avui estem parlant de VIH, però pot passar amb qualsevol altra malaltia, han de rebutjar una criatura per aquesta causa és molt injust, no? Mm-hmm, doncs d'alguna forma jo em vaig tornar a amagar i intentar no parlar massa del meu VIH, vale? També... Bueno, doncs he continuat el camí. La meva filla ja és una dona adolescent. Vaig parlar amb ella l'any passat del meu VIH, gràcies aquí a la meva companya Esther, que em va empujar moltíssim. Va, Elena, parla, que ja està preparada, la nena que ho entendrà, que ja veuràs. I sí, ho estava, em va sorprendre moltíssim, perquè quan vaig parlar amb ella ja tenia mig camí fet, perquè la intuïció mana, i ella té una intuïció brutal. Vull dir, va passar un meset plorant perquè cap nen desitja que al seu pare o a la seva mare li passi res.
Evidentment.
Però després va començar a fer preguntes, i ja està, resolt. I és una nena que té tanta informació de veia que quan sent alguna cosa incoherent al seu àmbit escolar, ho corregeix.
Clar, perquè ja té la informació.
Sí.
I llavors doncs pot educar els altres, no? Que és tan necessari, com dèiem.
Sí. A nivell laboral també he viscut discriminacions, però ja és història, vull dir, ja és història. I amb la meva parella, doncs, tot correcte, vull dir, tenim una vida familiar feliç, saludable. Des de que és oficial que indetectable és igual intransmissible, tenim sexe sense condó. A mi em va costar més, perquè lògicament...
Clar, imagina, us hauria preguntat, et suposo que aquí és un pas molt important,
molt,
no? I difícil.
Molt difícil. Molt difícil, i més quan tens el bagatge de portar tants anys a l'esquena amb la motxilla del VIH. Perquè has d'aprendre a... Bueno, t'has d'adaptar als canvis que van succeint de forma tan ràpida, no?
Els altres, com ho vau viure, això? O encara ni tan sols ho heu viscut?
Home, és bastant complicat explicar-li a algú que acabes de conèixer... Bueno, que acabes de conèixer, que la coneixes un dia, en una discoteca, en un bar, on sigui, que quedes per un altre dia, que ja aneu un dia a berenar, que hi ha un dia que si et convido a sopar, arriba el moment, vols quedar-te a dormir, i ja el teu cap comença a dir, a veure com li dic, a veure com li dic, sortirà corrents, què passarà? I aquest segueix sent un problema. Segueix sent un problema, eh? Perquè n'hi ha gent que s'espanta molt i que surt corrents. Uh-huh. Però, bueno, per sort, n'hi ha gent que diu, ah, bueno, doncs no passa res, però explica'm més. Li expliques ben bé com funciona, com va, com és lo de indetectable, intransmissible. I, bueno...
Això ho hem de tenir clar, eh? Avui jo crec que els nostres oients han de tenir molt clara, doncs, aquesta idea.
I, bueno, comença a rutllar. Però encara n'hi ha molta gent que surt corrent, eh? Encara.
Però al final, qui vols a la teva vida? La gent valenta, no? Que t'estima i que vol continuar... Que passa que és difícil, evidentment. Digues.
Bueno, jo he tingut una parella abans. Uh-huh. Vaig tardar una miqueta a dir-li per la por, per el rebuig, però va tomar-se bastant bé la meva enfermetat. Uh-huh. I ara tinc una nova relació, estic començant, fa 2 mesos o així, i també li he dit el que tinc, que tinc el VIH, i està, se l'ha tomat molt bé, i bueno, em fa preguntes, uh-huh, li contesto, i ja l'he dit que alguna vegada, quan vulgui saber alguna cosa més, que vingui a actuar, que l'expliqui...
Que també li faran educació i formació,
sí,
no? Ara, doncs, amb aquesta parella, bé, no?
Sí, amb la parella que tinc ara, molt bé, també. Va costar uns dies, però és clar, quan penses que em veu prendre la medicació, dia, matí, nit, pues llega un moment... que sospita que alguna malaltia dolenta tens, llavors, i tens que dir a la teva parella, a la persona que estàs coneixent, que és portadora de l'VIH.
Clar, suposo, no sé si us ha passat a la resta, no? Però que també, segons la reacció dels altres, no? que tens, doncs, és més fàcil o no parlar-ho.
Bueno, esclar, tot bé, segons, per exemple, jo... Vaig estar amb la meva parella durant 30 anys. I he estat 27, perquè vam tindre 2 fills, uh-huh, molt ràpid. I després, a partir de que vam detectar que jo que tenia l'ovell, la meva parella va decidir prendre's la pastilla i no tindrà cap més fill per la por de
la transmissió i tal. Però va continuar amb tu durant molt
de temps. Sí, sí, sí. Fins fa 6 anys que ens vam decidir separar per altres circumstàncies de la vida. I jo ara tinc una altra parella i el segon dia, tercer dia d'estar amb ella, ja li vaig dir, dic, mira, jo ho sento, però jo tinc aquesta enfermedad. Ho va acceptar. També és veritat que feia molts anys que havíem sortit de joves. Clar, vulguis o no, ja tenim una relació, no? Però, bueno, feia 34 anys que no ens veiem. I, bueno, hem començat una altra... I, bueno,
perquè hi havia aquest vincle, com ens explicava
ella,
l'Helena, no?
Ella ho ha acceptat molt bé. Clar, jo estic indetectable i intransferible, no? Però, bueno, això ho pots explicar, però...
És que ho hem de dir molt, és que riu l'Ester, però ho hem de dir molt, sí. Avui, perquè la gent li quedi indetectable, és intransmissible, perquè sí. Això és aquesta càrrega que abans ens explicava la doctora, que doncs és zero.
Sí, però sempre s'ha d'anar amb preservatiu.
Sempre s'ha d'anar amb preservatiu, això sí.
Això costa molt, sobretot a la gent jove, els costa molt entendre-ho, molt, no ho entenen. Ho sé perquè jo he tingut diverses, per un altre d'allò, anar als col·legis, he tingut molt contacte amb els nois de 14, 15, 16 anys i quedes espantat de les barbaritats que diuen, que fan, i la poca ignorància, molta ignorància que hi ha, que no saben realment el que pot permetre, el que t'afecta aquesta enfermedad.
Ester, que volies afegir alguna cosa?
Sí, a l'hora de... El que deies, no? Si això indetectable, igual intransmissible, ha millorat, a l'hora de tenir relacions sexuals sí que ha millorat, perquè pots tenir relacions sexuals com una persona que no tingui el VIH.
Clar,
pots
i això gaudir, és genial. No tens aquella
sí?
pressió.
Abans, ni... abans fèiem conya i deia més que la gent se sentia com un virus andante peligroso abans, i ara ja reien, no? Perquè jo deia aquesta paraula i se n'en fotien, però és veritat, la sensació era soc perillós per la resta de la gent, i ara això ja no existeix.
Que això treu molta càrrega i culpa.
Sí, de totes maneres, una cosa és quan la parella ja ho sap i l'altra cosa és la comunicació a l'altra persona. Però aquí jo sí que sempre vull dir una cosa, i és que realment de les persones que tenim a l'entitat hi ha molt poc rebuig quan es comunica. Moltes vegades el que és més important és com ho comuniquem, i això té molt a veure com nosaltres vivim el VIH. Si jo ho visc com un drama, com un me voy a morir, com un se m'ha acabat la vida, jo ho comunicaré d'una manera en què el que li transmetro a l'altra persona és por i piernas, corre, porque me estoy metiendo en un lío. Si jo ho sé comunicar tal com és, el que rebo de l'altra persona és com a mínim que m'escoltarà. I a vegades el que també esperem és que l'altra persona no s'espanti. Perdó, tu no et vas espantar quan et van dir que tenies el VIH? Sí, oi?
Clar,
doncs l'altra persona té dret a espantar-se i segurament necessitarà un temps per gestionar-ho com tu vas necessitar. Sí? I aquests són temes que són importants de dir, no? Però que l'experiència d'Actua Vallès és que nosaltres, quan són parelles, no hi ha rebuig. I això és molt xulo.
Això és preciós, com sí, això és preciós, com estem comprovant avui, no? Saúl, que volies... I després l'Antonio, digues.
Sí, mira, yo tuve una experiencia casi igual, y de hecho comparto con lo que dice Ester. Yo cuando me detectaron el VIH recién en el 2014, bueno, que ya lo tenía antes, pero no sabía hasta que me hice la prueba, y tenía una pareja de 2 años. Le comenté a mi pareja... porque creía que tenía la responsabilidad, antes de tener relaciones sexuales, de decirle y poder decidir entre los dos, porque es importante la responsabilidad y corresponsabilidad dentro de las relaciones. Entonces, decido comentarle, estábamos con una propuesta de matrimonio para casarnos. Mi pareja era hombre, de hecho, en mi país no se podía casar, íbamos a viajar a otro país a casarnos. Y a raíz de yo comentarle precisamente de que tengo el VIH, me dice, dame un tiempo. Y hay que entender de que si a nosotros nos cuesta, a ellos también. Lo mismo pasa porque nosotros sufrimos, como homosexuales, sufrimos una doble discriminación por nuestra homosexualidad y por tener el virus del VIH. Entonces, hay que entenderlo, fui bastante paciente, pero con el tiempo me dijo, mira, no. No porque tú eres un enfermo, tú vas a venir contagiando a medio mundo y me vas a enfermar a mí, yo quiero vivir mucho tiempo más. Y yo le digo, pero guau, yo también voy a vivir y quizás más tiempo que tú. El que yo tenga el VIH no significa que me muero mañana. Y yo lo decía con conocimiento de causa, porque vengo desde hace muchos años trabajando y siendo un activista y siendo un personaje público dentro de los derechos humanos, dentro de las incidencias políticas, dentro de la sociedad en la que yo me desenvolvía. Entonces, tuve mi segunda pareja, y a esta segunda pareja, que llevo 4 años con él, le comenté. Vivíamos juntos y yo le comenté. Y esta pareja precisamente no me dijo absolutamente nada. Me fui para el trabajo y tenía que viajar precisamente a dar una conferencia de VIH a otra ciudad. Y cuando volví por la noche a casa, me dice, ¿sabes qué? Estuve investigando y yo creo que la ignorancia que yo tenía al no saber cómo afrontarlo me iba a hacer que me vaya. Pero he tenido que buscar y leer. Y si tú me dices que estás con carga viral suprimida, que quiere decir indetectable, entonces no tengo por qué irme, no tengo por qué tener miedo. Me quedo contigo. Y yo se lo comenté el primer año que llevamos juntos, justo nuestro aniversario, para ver cómo reaccionaba.
Evidentemente, claro.
Y su reacción fue... no me lo esperaba, sinceramente, no me lo esperaba, pero al ser yo una persona pública y todo el mundo me conocía, y donde me pregunten si tengo VIH, digo que sí, y yo decía que sí, y a pesar de no tener el VIH mucho antes, yo decía que también tenía VIH porque luchaba por la causa. Pero justo me tocó. Yo siempre decía, ¿cómo digo que tengo VIH porque estoy luchando por la causa y luego me toca? Pues
el karma, ¿no? A vegades toca.
Pero bueno, y se lo comento y se quedó conmigo. Llevamos 4 años, estamos muy felices y bueno, es lo que venimos afrontando contra la vida y contra el estigma y la discriminación precisamente de la sociedad.
Totalment, per això ens ha agradat molt també doncs, avui compartir aquestes vivències més personals. Antonio, volies afegir alguna cosa que se'ns acaba el temps?
Sí, molt poquet. El que volia afegir és lo del món gay. És també molta informació perquè no n'hi ha res i la gent, com diu Jaume, és aquí te pillo, aquí te mato i després passa el que passa, que és el que va passar a mi.
Que hem de vigilar, hem de tenir precaució, no? Com dèieu, sobretot si són relacions que no són estables. Per acabar, teniu un minut cadascú per expressar el que vulgueu o per doncs, a compartir el tòpic que us fa més mal o com us agradaria que la societat canviés entorn a aquest tema. Va, comença, Elena.
Jo vull afegir una coseta i és que ser VIH no és sinònim d'estar malalt. Vale? Es pot ser VIH i no estar malalt. Igual es pot ser VIH i tenir moltes patologies que no tenen res a veure amb el VIH, d'acord? I ja està, vull dir, és això. I sobretot que abans de rebutjar, que ens informem. Abans de discriminar, que ens informem. I abans de follar amb un desconegut, que ens posem un condó.
I ja així està. De clar.
Tal qual.
Esther, jo el que voldria és tornar a repetir-ho de indetectables igual intransmissible, és a dir, si tu et trobes amb una persona que té VIH i et diu que té VIH i està en medicació, no hi ha cap tipus de possibilitat que a nivell sexual et pugui transmetre el virus. Això no vol dir, en consonància, no? Perquè ho hem de deixar molt clar, que pugui anar por ahí sense preservatiu, perquè hi ha un tant per cent de persones que no saben que tenen el VIH, per tant, no estan fent tractament, per tant, poden tenir la càrrega viral i és molt probable que tinguin la càrrega viral molt disparada i aquestes persones sí que poden transmetre el virus. Per tant, això és vàlid amb quan són relacions de parella i quan, bueno, quan és una relació estable. I el missatge, sobretot prevenció, és això, la utilització del preservatiu. I jo el que vull fer és, com sempre, quan puc, és donar les gràcies a aquests grans lluitadors, perquè són persones que a mi, com a, sempre ho dic, no? Tinc molta sort de treballar un treball i de poder estar al costat i acompanyar a persones com ells, perquè ens donen unes lliçons de vides, de resiliència i de superació que ja ens agradaria a molts tenir tanta força, no? Per tant, gràcies per la vostra lluita.
Bueno, jo només volia afegir que havia renunciat al sexe fa molt temps i, per sort, després d'uns anys, torno a gaudir i de valent. Res més. Gràcies.
Que és molt important, Jaume, també.
Bastant, saps? Bastant.
Evidentment, les relacions afectives i sexuals són molt importants en el dia a dia. Saúl, digues.
Bueno, yo para concluir tengo dos cosas que creo que es importante para los jóvenes especialmente. La información, buscar mucha información y comparto con lo que decía la compañera precisamente. Buscar toda la información posible, pero no fiarse del internet. Ojo, buscar
información veraz. Hem de buscar información, que hay más información y no siempre es
buscar
adecuada.
A estas organizaciones como es Actúa Vallés, entonces, que nos van a dar una información certera, verídica y exacta, y no como la que dice el internet, porque, insisto, no hay que confiarse en lo que dice el internet. Uno. Dos, para las personas mayores, que salir de ese estado de confort y discriminación que tienen y aceptar de una vez que somos parte de esta sociedad y que no somos un sector aislado y que somos parte de la sociedad y que nos consideramos parte de la sociedad y somos tan hábil como cualquier otra persona y que por favor ellos quiten de su mentalidad el tema de la discriminación y consideren que no solamente es una enfermedad de trabajadoras sexuales, de putas, gays y de trans, y habían yonkis también, pero por favor consideren que es una enfermedad que nos puede tocar a todos.
Venga, Kim.
Yo. Simplemente no som leprosos, som persones que podem tindre una enfermedad, com hi ha moltes que tenen l'hepatitis. Hi ha gent que es tenen que punxar tot el dia perquè tenen sucre a la sang. Nosaltres ens farem una pastilla al dia. I són persones normal i corrent. Però encara ens consideren lleprosos. Això és la lluita que tenim que tindre tots, sobretot.
Antonio.
Bueno, jo vull donar les gràcies a la doctora Navarro perquè tot el que han dit els meus companys avui ja ho han dit i no tinc que dir jo res més, sinó donar les gràcies a la doctora Navarro per entrar en directe avui al programa nosaltres i donar tota l'explicació que ha donat a les persones que no sàpiguen res de lo que és el VIH.
Doncs moltíssimes gràcies. Jo us vull donar les gràcies a tots vosaltres perquè sou uns lluitadors, sou uns valents i que ja n'hi ha prou d'estigma social. El que cal és canviar la mirada i, sobretot, que ens hem d'informar per intentar doncs, no rebutjar els altres. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Al matí, amb Raquel García.